Comencem?
Sí?
Vale, jo t'aniré apropant el... Sí, sap greu, eh? Que és així.
No, tranquil·la, cap vale. Problema.
Anem-hi. Ah, mira, ja està aquí.
És tot com de casualitat, no? Dinam. Ah,
no, mira, estàvem esperant. Moltes
gràcies.
Sí,
estarem d'arribar avui.
Perfecte, gràcies, eh? Moltes gràcies.
Vinga.
Va, doncs anem-hi. Anem-hi. Va, estem al Teatre Borràs amb l'actriu Sílvia Bel, a punt de començar una nova actuació de Fritz Roy, que podreu veure, per cert, fins al 23 d'abril, com dèiem, al Teatre Borràs. Com estàs, Sílvia?
Doncs molt contenta de saludar-vos i de poder tenir aquesta conversa amb tu.
A veure, avui ens atens, però normalment què fas quan, abans de començar l'obra? Com et prepares?
Doncs, a veure, normalment vinc una hora i una miqueta més i... Primer de tot, saludo les companyes, que normalment ja hi són totes, perquè sempre arribo a l'última. Apuro una mica jo per arribar. I xerrem una estona, ens fem un te, i llavors, mentre ens canviem i ens maquillem una mica, doncs anem conversant. És una rutina que diguéssim, els que fem teatre, és una estona maca, no?, per compartir, per estar allà, per anar-se concentrant una mica.
Clar, jo entenc també per fer equip més que mai, no? I amb aquesta obra suposo que més.
Sí, home, som quatre dones i estem molt contentes de poder aixecar un text així, més que res, perquè, ostres, tampoc és tan habitual, no?, un text amb quatre dones. I és una oportunitat i crec que s'hauria de començar a normalitzar, perquè al contrari passa moltes vegades.
Recordem que estem escoltant ara el so de la nevera, perquè sí. estem aquí al Teatre Borràs, que hem pujat en aquesta primera planta per estar com més tranquil·les amb la Sílvia Bel, i resulta que, pam, ara ha sonat. Sílvia, clar, és que és el text de Jordi Galceran, dirigit per Sergi Belbel, protagonitzat per Míriam Iscle, Sara Espígol, Natàlia Sánchez i Sílvia Bel. Clar, és que només podia ser un èxit això, no?
Home, el Jordi i el Sergi tenen bastant la clau d'aquests èxits, perquè ja n'han fet uns quants, no? I a mi el fet de que la temàtica fos sobre l'escalada, que és un esport que jo practico des de fa molts anys, que fos amb quatre dones i que ho dirigís el Sergi i que fos un text del Jordi, doncs em va fer il·lusió, sobretot perquè, bueno, també dius que el teatre sigui una festa, que el teatre sigui tota la platea plena, la gent divertint-se i passant una bona estona... També li dona sentit a aquest ofici, no?
Clar, jo imagino també que el teatre a vegades no saps el que farà, que allò sigui un èxit, no? Perquè cada vegada que comences una obra, entenc que comences des de zero, no? Potser és un dels misteris del teatre, que el fa màgic també.
I tant, sí, sí. Sí, sí, certament que és un dels misteris, perquè moltes vegades, a veure, quan tu acceptes un projecte, has vist que el text t'agradi, que els companys amb qui treballis doncs, siguin persones amb qui saps que t'entendràs o que et mires perquè els has vist fent altres treballs, que el director és algú amb qui doncs, confies, i tot això no és garantia de res, perquè igual a tu t'apassiona el text, igual tu has passat molt bé assajant i després resulta que allò no funciona, no? O a l'inrevés, a vegades tens molts dubtes i penses, ostres, no sé si això... I després resulta un èxit. Passa que l'èxit, en el fons, el mesurem molt en el sentit de quanta gent ve a veure-ho i com parlen de bé de l'espectacle, però jo he arribat a una edat en què penso que l'èxit en la meva professió és poder-lo continuar fent, primer, i després poder-lo continuar gaudint, sobretot. Per tant, per mi, això és un èxit, però també ho hauria estat si no hagués sigut tan èxit de públic, però jo hagués sigut feliç en el projecte.
Clar, és que ara que dius... Ser feliç en el projecte, tu ho deies ara, amb el Fritz Roy s'han barrejat dues de les teves grans passions, com són l'alpinisme i l'escalada, i el fet de fer teatre. Això t'ha fet molt feliç, no?, durant totes aquestes setmanes al Borràs.
Sí, he de dir que, a veure, per una altra banda, he hagut de deixar d'escalar, eh? I això no m'ha fet tan feliç. No, perquè, bueno, ara tinc una època doncs, que vaig bastant de bòlit, i jo, a part de treballar, m'agrada fer altres coses, una de les quals és escalar, perquè m'abadeixo moltíssim, és una cosa que em desestressa molt, i ara no ho puc fer. Ara el que puc fer és fer veure que escalo a l'escenari, que no és el mateix. No, no és el mateix.
Clar, jo també pensant ara, després de veure-us a les quatre, és que us ho passeu tan bé. que fa que el públic també s'ho passi tan bé. Com ho heu aconseguit, això? Perquè jo entenc que deu ser complicat, perquè l'obra parla de superació, no? De reptes, d'individualitats, també parla de l'equip, i tot, diguéssim, amb molta comèdia, que potser és la manera per poder entrar i que tot entri d'una manera més fàcil, no? No sé si m'explico.
Sí, home, a veure, la clau perquè el teatre sigui un èxit és efectivament passar-s'ho bé, malgrat que hi ha dies que estàs molt cansat, malgrat que hi ha dies que et costa perquè igual no et trobes bé, però en definitiva un ha de fer l'esforç per dir, ostres, i normalment passa molt a l'escenari, que a vegades és això que em comentava un dia un amic, que surts amb un tall a la mà, no? Tot ple de sang, i dius, ostres, com ho he fet això, no? Perquè estàs vivint en un estat que no és el de plena consciència del tot, i et pots donar cops i et pots fer mal i no enterar-te'n del tot, no? I l'altra pregunta que m'has fet, quina era?
No, bueno, jo em referia també al fet de que creeu aquest espai únic, perquè no us moveu, diguéssim, de l'escenari. Us veiem a Fitzroy a punt de fer el cim, però us queda un trosset, i que ens ho feu passar molt bé, que no trenqueu aquesta quarta paret, però igualment, malgrat tot, feu que el públic sigui una peça clau, no? És així o no?
A les comèdies passa perquè, clar, el riure del públic, diguéssim, altera el ritme de la funció, i a la vegada doncs, tu l'has d'incloure perquè al final tot forma part d'una mateixa cosa, no? Requereix un esforç gran, efectivament, perquè no sortim de l'escenari en cap moment, i a més és això que parla d'un repte en el qual surten allà doncs, totes les misèries humanes. Surt allà les ganes de pujar, passen per damunt de moltes altres coses, no? Com vas poder comprovar. I hi ha moments que s'enfaden, que criden, que ploren, i tot això desgasta. Però a la vegada és això que et dic, que quan tu estàs allà damunt, tota aquella energia no saps d'on la treus, perquè pots arribar molt cansat i dius, com he pogut fer aquesta funció, no? Com, doncs mira, és la màgia del teatre.
Clar, aquesta màgia del teatre, si et sembla, Sílvia, repassem una mica els teus inicis, perquè em sembla que amb 22 anys entres a l'Institut del Teatre, després de robar alguna que altra poma, i de cop i volta dius, ostres, això, no? Entenc que ja de petita t'agradava, no? Vull dir que ja ho tenies tu ben clar.
Jo quan li vaig dir al meu pare que volia ser actriu, el meu pare em va dir que no podia ser, perquè actors només ho podien ser, actors o actrius. No, les persones que tenien, doncs hi ha una tradició a la família, no? I allò és una cosa que em va deixar bastant parada perquè vaig pensar en un moment donat, hòstia, potser té raó, no? Que jo no podré seguir el meu somni perquè no he nascut en el lloc adequat o en el moment adequat o el que sigui, no? Que et pots arribar a plantejar. Però en aquell moment hi havia, doncs, era el primer any que l'Institut del Teatre era una carrera universitària. El meu pare no va poder estudiar perquè era d'una família pobra, va haver de treballar a la fàbrica des dels 14 anys, i ell volia per les seves filles doncs, un futur una mica més esperançador i tenia molta il·lusió en que estudiéssim una carrera. Jo li vaig dir, mira, això ara és una carrera, perquè per primer any era una carrera i m'havia informat, no? Però hi ha unes proves bastant dures per entrar. Si entro, doncs ho faré, i si no, estudiaré filosofia, que ho vaig acabar fent també perquè m'apassionava. I bueno, vaig entrar, i llavors el meu pare es va convertir doncs, en un encoratjador de tot allò, no? Perquè va dir, bueno, doncs endavant, si has triat això, fes-ho o no. Però és veritat que bueno, va sortir, o sigui, la idea de ser actriu va sortir d'una inquietud que jo sentia a dins, que no, mira, ara ens hem quedat en silenci, que bé, que no sabria explicar d'una manera racional, no, perquè efectivament el meu pare tenia raó, a la meva família no hi havia ningú que fes allò, no havia pogut emmirallar-me en algú del meu entorn, però ho sentia a dins, i des de molt petita, a més, sentia que allò m'atreia, vull dir, quan veia pel·lícules pensava jo com ho faria, en lloc d'estar només pendent de la història que s'explicava, pensaven com interpretaven els actors allò, com ho faria jo en el seu lloc. I tot això, bueno, són coses que cadascú té un... Hi ha unes coses que et criden, no? Hi ha unes afinitats per les quals et sents atret, i a mi em va passar amb això.
Clar, tu deies filosofia, que la tens, i psicologia, diria també, no? Vas començar o no? Psicologia.
No, jo vaig fer humanitats, i vaig fer algun curs de psicologia, però vaig tornar a humanitats. perquè jo sempre havia volgut fer... A mi la filosofia m'agradava molt quan estudiava el BUP i el COU, que fèiem en aquella època, i és una... m'agrada molt llegir, m'agrada també escriure, o sigui que era una cosa que complementava fins i tot, no?
Clara, em fa molta... Bueno, és per reflexionar això que vas dir el 2007. Ara ens situem al 2007, la Colometa. Bueno, un dels grans personatges que sempre et recordem, no? Et va calar tan fora, tu, com ho va fer el públic?
Per mi va ser una oportunitat. En principi, perquè era un personatge molt emblemàtic. El Sergi Balbel, que en aquell moment era el director del Teatre Nacional, va donar-li molta volada a aquell espectacle perquè van apostar molt fort per allò. Vam estar bastant de temps al Teatre Nacional fent funcions de dimarts a diumenge, una funció que durava 4 hores, i després vam fer gira per tot Catalunya i fins i tot vam acabar a Madrid, al Centro Dramático Nacional. I allò, clar, la Colometa era la protagonista, era un personatge rodoradià que jo l'havia llegida molt, la Rodoreda, que és una dona que sempre he admirat profundament, perquè el seu tipus d'escriptura m'atrau moltíssim, em sento molt identificada amb aquell tipus de llenguatge. I allò va ser una experiència en molts aspectes, una experiència gratificant artísticament i molt dura personalment també, perquè jo tenia una nena petita i... 4 hores cada dia durant tant de temps em va passar factura. Tot i que he de dir que un cop superat, dius, bueno, he sigut capaç, i això també, doncs mira, és una cosa bona tenir en compte, no? Doncs haver-ho pogut superar. Però va ser dur i gratificant a la vegada. Va ser gratificant també.
Clar, però tot i així el teu punt d'inflexió a nivell teatral va ser amb Josep Maria Mestres a la xarxa, no? L'Espai Brossa, potser és l'obra que va fer com el clic, no? Per Sílvia Bel.
Que això va ser abans de la Colometa. Lo de la xarxa va ser, a més, per atzar. Jo havia marxat a Madrid a viure un temps perquè vaig tenir una nena, estava en parella, el meu company treballava fent cinema a Madrid i vaig estar un temps desconnectada del meu entorn, la gent amb qui havia estudiat jo la carrera d'actriu. Quan vaig tornar aquí em vaig separar i em vaig sentir una mica, dic, ostres, ara he tornat, he aterrat d'un altre lloc, i estava una mica, doncs, que dic, bueno, no sabem què passarà, no? Perquè havia perdut bastant el contacte amb els professors, amb qui que m'havien donat classes i amb qui sabia que hi havia hagut bon feeling, no? I per atzar em vaig trobar el Josep Maria Mestres un dia que jo estava fent un espectacle en aquell moment de poesia amb l'Albert Roig. I em va dir, ostres, estic preparant una cosa de petit format per l'Espai Brossa i potser ho podries fer tu, deixa-m'ho pensar, perquè havia d'encaixar si l'edat era l'adequada, no? I al cap d'uns dies em va trucar i em va dir, mira, et proposo si vols fer-ho. I jo mai m'hagués imaginat que allò tindria la repercussió per la meva vida que va acabar tenint. En aquells moments era impossible. Jo venia de fer cinema a Madrid i havia fet de protagonista pel·lícules, i com és la vida, no? Que de cop i volta, en un teatre tan petit, un personatge tan delicat, no? Com la Isolda del Tristany Isolda, de la xarxa del Brossa, em va obrir totes les portes. Sí, totes. O sigui, a partir de llavors ja es va engegar la meva carrera.
Però fixa't tu, ara tornem al 2007, Sílvia, perquè deies la Colometa, i en algun moment has dit que la gent et reconegués per un paper teatral, diguéssim, allò evidenciava que teníem un país culturalment sa. Tu creus que continuem així? O hem evolucionat, o ens hem quedat enrere, hem avançat en aquest sentit?
Jo crec que el teatre continua estant viu perquè és bastant insubstituïble. Passa que és veritat que vivim en un món on la tecnologia ha guanyat molt de terreny i les coses virtuals i una mica de mentida, per dir-ho d'alguna manera, tenen un valor que en aquell moment no tenien, no? Però aquesta cosa de viure en directe una catarsi com és els actors allà, en aquell moment, que saps que estan compartint aquella estona amb tu i que allò és irrepetible, perquè l'endemà hi haurà una altra funció però no serà com aquella. Perquè és impossible això, no? És aquest art eteri, aquesta cosa màgica que té el teatre de que és irrepetible i que, a més, quan un muntatge s'acaba, s'ha acabat. I tu pots tenir un enregistrament en vídeo, però mai serà el mateix, no? I és una cosa que et deixa entre buit i a la vegada és la gràcia que té aquest art, no? Que no el pots agafar, que no el pots agafar amb les mans i tenir-lo dins del puny tancat, no? Que sempre se t'escapa. Jo crec que això perdura justament per aquest fet. I la prova és que nosaltres estem omplint cada dia el teatre amb 700 localitats. I això és un miracle, sí. Sí, sí. Jo penso que hem d'estar contentes i agraïdes a tota la gent que compra l'entrada per anar al teatre, tota la gent. Hi ha molts espectacles, hi ha molta oferta i coses de molta qualitat que s'estan fent en aquests moments i penso que el teatre està viu. I que esperem que aquest món en el qual ens veiem abocats de tot això de les xarxes i d'aquesta cosa virtual no ens faci desaparèixer, perquè seria una gran llàstima.
Ja anem acabant, però realment, Sílvia Bel, tu tens una franquesa que desarma. Vull dir, aquesta sinceritat, no? Sempre t'has mullat amb tot, vull dir, amb tot el que t'han preguntat. Tu creus que fins a quin punt igual t'ha passat factura o no? O tu estàs per sobre tot això, no? Perquè sempre t'hem vist molt involucrada amb la societat, no? Amb la política, amb la independència. Com ho has viscut, tu, això? Vull dir, i en quin moment estem? Si et ve de gust compartir-ho.
No, jo no m'he sentit mai per sobre de... O sigui, en el sentit aquest que dius que estic per sobre de... No, no. Senzillament, un és de la manera que... O sigui, la teva pasta és la que és, no? I jo no puc lluitar contra el que em surt de natural. Jo sóc d'una manera i no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, però sí que intento ser sincera amb mi mateixa i, en la mesura del possible, sincera quan algú em pregunta la meva opinió respecte a alguna cosa, no? Respecte a això que dius de la política, doncs jo sempre vaig creure que nosaltres teníem dret a votar i vaig creure, sempre he cregut, que podríem tenir dret a aspirar a ser un país, no? I això ho continuo pensant. Que tot això no és fàcil, que és un tema molt complex i que les coses, evidentment, no han sortit com molta gent hauria volgut, és un fet, però no per això ens hem de tirar pedres sobre la teulada. Vull dir que tampoc ha sigut fàcil sobreviure d'aquest ofici, tampoc és fàcil fer de mare, tampoc és fàcil viure en aquest món amb pandèmies i amb canvis climàtics. Per tant, hem de continuar endavant.
Per cert, has vist Els Encantats o no?
De la meva filla. No l'he vist, perquè el dia que va fer un passe jo estava treballant. I em consta que és una pel·lícula que la gent que l'ha vist els hi ha agradat molt. Jo estic molt contenta per la meva filla, que l'Helena Trapé hagi comptat amb ella, perquè, a més, el Carre, el seu pare i jo, mai hem volgut intercedir en la seva vida, ni hem volgut afavorir-la perquè li fos més fàcil accedir a la feina, perquè creiem que és una carrera prou dura, no? Com perquè necessiti anar de bracet de ningú. Jo crec que la meva filla és prou intel·ligent, prou bona fent el que fa, com perquè sigui capaç de sortir-se'n ella sola, i me n'alegro moltíssim, evidentment, de que hagi fet aquest projecte i de que sigui un èxit.
Ja per anar acabant, ara que parlem de la independència, d'herois, tot i que els herois de Sílvia Bel, els de debò, encara no han sortit dels llibres.
A mi m'agrada molt llegir, sí. De fet, èpoques de la meva vida que he estat trista, els llibres m'han salvat. Sí. El llibre és... Bueno, la lectura sempre és un refugi on tu et pots sentir absolutament comprès per algú altre que no coneixes de res, no? Perquè tot el que ens passa ja li ha passat abans a algú altre. I llavors, llegint és igual, encara que no parli de tu, no? Al final, les històries... I com pots volar tu a través d'imaginar-te tot allò, a mi m'ha consolat moltes vegades i per mi és un gran plaer, tot i que és veritat que darrerament no tinc temps per llegir i em sap molt de greu.
Mira, ja per acabar, tu sabràs de primera mà, la muntanya, o sigui, guarda una passió i una voluntat de dir, va, que la vull pujar, no? Però de cop i volta passa alguna cosa, com l'espectacle, que has de renunciar. t'ha passat a tu a nivell personal i professional de dir, ostres, no? O aquest punt de dir, és que em fa molta il·lusió encara aquest repte, però ja ets de renunciar.
Sí, bueno, i no només professionalment. A la vida no tot surt com on voldria, no? I de vegades hi ha coses doncs, que no estan predestinades per tu. Vull dir que a tots els nivells. A nivell personal, a nivell de laboral. I jo crec que això s'ha d'afrontar... bueno, s'ha de ser prou madur per entendre que jo no sóc una princesa, que se m'hagin de concedir tots els favors, no? I que jo he lluitat per tenir les coses que he volgut, però que a vegades ni així no ha sigut possible. Però que és veritat també i que jo a vegades al matí em poso aquella cançó de la Joan Baez, gracias a la vida que me ha dado tanto, no? Doncs jo estic molt agraïda a la vida perquè, malgrat tot, moltes de les coses que he desitjat els déus me les han concedit.
Quan et podrem veure properament? Perquè recordem, Fritz Roy, si és que encara queden entrades, perquè em sembla que és el que tu deies, que esteu omplint cada dia, vull dir, aquest boca a orella és al·lucinant, fins al 23 d'abril les podreu veure al Teatre Borràs. I després què, Sílvia?
Jo tinc projectes, en principi això veurem què passa amb aquest espectacle, perquè de moment tenim els bolos que farem per Catalunya, anirem a Mallorca i anirem a moltes localitats perquè ho pugui veure la gent que no viu a Barcelona i que no tenen fàcil poder arribar fins aquí. I després, doncs, evidentment, sempre hi ha projectes que estan embastats i que encararé amb la mateixa il·lusió que aquest, perquè al final és això, no? La meva vida al final és el teatre i fins que el cos aguanti.
Doncs escolta, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres des del Teatre Borràs. Ha estat magnífic. A la primera part de l'entrevista hem estat aquí amb el so de la nevera. Però...
Demanar que ens ho apaguessin, això.
Però mira, ha anat així. Sabem que tens que vas amb el temps pilladíssima, cosa que nosaltres t'agraïm moltíssim que ens hagis atès a Ràdio Estel.
Al contrari, moltíssimes gràcies a tu i un plaer parlar amb tu, vaja.
Moltes gràcies.